Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Bé, temps de seguir al magazín de l'Hora Móra d'Ebre amb aquesta recta final on els dimecres toca el fil directe i avui ens acompanya el senyor Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bon dia.
Què tal la Setmana Santa? Tot bé?
Tot perfecte.
Molt moviment, no? A més, a Móra d'Ebre.
Molt contents, la veritat és que contents, molt moviment, com tu dius. Les xifres d'ocupació han estat importants i en aquest sentit pensem que això és significatiu i que vol dir que alguna cosa comença a canviar.
Bé, s'han acabat les vacances de Setmana Santa, tornem al curs a la ràdio i tenia moltes ganes de que ens visités perquè hi ha molts temes de què parlar de Móra d'Ebre. En primer lloc veiem a través de xarxes socials del Facebook que avancen a bon ritme les obres de remodelació de les piscines municipals.
Bé, i estem molt a sobre. La veritat és que ens hi juguem que les piscines estiguin enllestides el dia que han d'estar i, per tant, això requereix d'estar-hi molt a sobre i de fer un seguiment molt acurat i, per tant, els tècnics municipals fan un seguiment setmanal de l'obra i, de fet, arrel d'aquest seguiment setmanal de l'obra, el que estem aconseguint és que el compliment de l'obra fins i tot ens dona la sensació per les últimes informacions que tenim també per part de l'empresa que fins i tot va un pelet per davant del que estava previst. Cosa que sempre és bona de tenir en compte perquè segurament que en algun moment o altre sortirà algun imprevist que ens farà perdre temps i per tant doncs, tot aquest temps que haurem guanyat ara el podrem compensar i si més no intentar acabar en la data prevista. És un tema que reconec que m'angoixa i que per tant intentarem estar molt a sobre.
Comentàvem, no?, aquesta eina per poder-ho seguir a través de les xarxes socials és una prova pilot que s'han engegat amb les piscines i que ja està funcionant, no? La gent li agrada seguir com van aquestes obres.
Bé, doncs, tal com apuntàvem, arrel d'aquestes visites que fan els tècnics de manera setmanal, jo els vaig demanar que em fessin un informe cada setmana per poder tenir doncs, un seguiment de l'obra i vaig observar que no només me feien un comentari de les obres, sinó que m'hi posaven fotos. Llavors això ho vaig comentar amb els membres de l'equip de govern i ens va semblar interessant aquest informe penjar-lo de forma setmanal a la web municipal perquè la gent pogués tindre un seguiment setmanal de les obres. A més, això ens permet també tenir un arxiu fotogràfic de tota l'evolució de l'obra, que penso que en un futur doncs, venider serà interessant per a aquells que puguin estar a l'Ajuntament o cercant la història de Móra d'Ebre, doncs jo crec que serà interessant poder tindre i disposar d'aquest arxiu fotogràfic per veure com ha anat evolucionant l'obra. És una prova pilot, l'han fet en aquesta obra. La veritat és que ha tingut bona acollida i ens estem plantejant doncs, que no sigui només una prova pilot, sinó que d'ara endavant intentarem que totes aquelles obres d'un mínim d'envergadura doncs, puguin tindre aquest tipus de seguiment.
Per exemple, els talusos del castell, no?
Per exemple, els talusos del castell.
Perquè fa unes setmanes la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, visitava Móra d'Ebre per conèixer de primera mà el que ja s'ha fet, la primera fase, i el que manca encara executar d'aquests talusos del castell. L'Ajuntament li va demanar ajuda i ella, nosaltres vam poder parlar amb ella i es va comprometre a estudiar la cosa. Si li sembla, refresquem una mica memòria.
Perquè és evident que aquesta obra tan rellevant s'ha d'acabar i s'ha d'acabar d'una forma positiva per aconseguir doncs, recuperar aquest pas d'arribada fins al riu des del propi castell i per tant, escolti'm, les dificultats econòmiques hi són, l'Ajuntament ho sap, nosaltres també, però és evident que la voluntat hi és i quan hi ha voluntat segur que alguna via o altra trobem per trobar la via de superar aquest topall econòmic.
Bé, jo subscriveixo les paraules íntegrament de la consellera. La veritat és que vaig insistir molt en que la consellera visités l'indret i és concret de l'obra, perquè penso que és una obra que ha estat molt, molt reivindicada i que és una obra d'una magnitud important, una obra molt ben feta, a més, penso que l'empresa que va sortir adjudicatària, doncs la veritat és que va fer una tasca encomiable, I ens hem quedat en aquesta primera fase, entre altres coses per requeriments de caràcter administratiu i per requeriments de caràcter tècnic. L'obra total pujava a 925.000 euros, ja teníem la meitat obtinguts per la llei de barris, i ens mancava l'altra meitat que, gràcies a un acord extraordinari del Consell de Govern de la Generalitat, doncs en la passada legislatura, amb això i una petita aportació municipal, fèiem el gruix dels 925.000 euros. Fins aquí tot era correcte. El problema sorgeix quan, per necessitats de caràcter administratiu i per necessitats de caràcter tècnic, ens obliguen a partir el projecte en dues fases. Quan partim el projecte en dues fases i licitem la primera fase, en la primera fase es produeix una baixa en la licitació, fet a bote pronto interessant, no? Perquè això vol dir que ho pots fer amb menys diners, no? Però aquí és quan el Governació ens diu, bueno, escolti'm, com que hi ha una baixa, nosaltres, dels quasi 400.000 euros que els havíem otorgat, els apliquem el mateix criteri de baixa que tenen i, per tant, doncs, no els hi donem tota la subvenció. I en aquest criteri perdem aproximadament 100.000 euros, no? D'aquests quasi 400 en quedem en quasi 300. Per tant, què és el que li plantejo a la consellera? Més que una ajuda, sinó jo el que plantejo és un reconeixement de la situació. És a dir, vostès van donar 400.000 euros per una obra de 925. Si l'hem partit en dues fases i només n'hem executat 500 i pico, i mentre ven 100, me sembla fantàstic, perquè és veritat, però ara que fem la segona fase, si sisplau, apliquim aquells diners que vostè em va deixar de donar, queden per tota l'obra. Jo crec que això la consellera ho va entendre perfectament, i ràpid, va entendre que això era així. Ara el que cal és veure quins són els entrebancs administratius, perquè d'alguna manera aquests diners que ja estaven otorgats a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, per tant, no estem demanant res nou, sinó allò que ja teníem otorgat sigui d'alguna manera posat en valor de nou i ho puguem aplicar a la segona fase. No he d'amagar tampoc que, aprofitant la vinentesa, li vaig dir a la consellera que si s'allargava una mica més tampoc no anava malament, no? I que si l'Ajuntament no hi havia de posar res, doncs fantàstic. Però en tot cas, em conformaria en que la part esta que diem de governació es complementés. Penso que les coses van per bon camí, però cruzo els dits i no vull res perquè no tinc cap confirmació encara del tot correcta, no?
I parlant de diners, uns diners que han de venir ben aviat aquí al territori són els del nou impost nuclear català. La setmana passada el PSC entrava una proposta al Parlament per tal de que el 50% d'aquest impost, i no el 10%, que és com està marcat actualment, reverteixi al territori d'influència nuclear. Ja hi ha ajuntaments que ho han passat per ple, Amposta es va aprovar, però ahir Tortosa, el dilluns Tortosa, no va aprovar aquesta moció. No sé si hi ha intenció de passar-la també per ple a Móra d'Ebre i una mica quina és la posició de l'equip de govern.
Em consta que el Partit Socialista de Móra d'Ebre ha presentat aquesta proposta. No hem pres posicionament encara definitiu, tot i que sí que et puc avançar una mica quin és el parer, no? A veure, jo penso que en primer hem de partir de la base que estem parlant d'una llei que ja està aprovada. I per tant, doncs, resulta una mica paradoxal, no?, que en el moment en què es va plantejar aquesta llei, doncs no, el PSC no hagués fet la força suficient perquè això fos d'aquesta manera, tot i que sí que en van parlar, del 50%, però no es van limitar a parlar-ne, no? Bé, jo penso que aquesta proposta que fa el PSC avui per avui és una proposta més de cara a la grada que una altra cosa, no? Perquè la llei està aprovada amb un 10%, els grups que en van donar suport ho van plantejar des d'esta vessant, per tant, jo busco, o crec que el PSC el que busca una mica és un confrontament polític i fer veure que ell, ara que està a l'oposició, ne sap més que ningú i en té moltes ganes, no? Home, jo vull recordar que van estar molts anys governant i ni 50%, ni 20%, ni 10%, no hi havia res. I per tant, és molt fàcil això, fer-ho des de l'oposició. És molt fàcil quan no governes presentar segons quin tipus de plantejaments que d'alguna manera intenten ser allò maximalistes i que difícilment s'aplicarien si estiguessin governant. Per tant, home, no sé, vull acabar d'estudiar més el tema, però em sembla que difícilment aquesta moció podrà tirar endavant.
Seguim amb més temes d'actualitat que també d'una manera o altra impliquen Móra d'Ebre, volem saber la seva opinió. És que fa uns dies ens visitava just en aquest espai al fil directe l'alcalde de la Fatarella, el senyor Francisco Blanc, i mostrava el seu desig d'intentar reactivar una part del polígon industrial de les Camposines, un projecte que precisament inclou a Móra d'Ebre, que és l'únic municipi de fora de la Terra Alta que forma part. Com veu intentar reactivar part d'aquest projecte?
Aviam, aquí hi ha dues parts. Jo, per una banda, si ens limitem a parlar de com veig reactivar aquest projecte, el veig amb molts bons ulls. Jo entenc que qualsevol iniciativa encaminada a reactivar l'economia del territori, per mi serà ben rebuda i serà absolutament recolzada, perquè entenc que és el que ens menesten en aquests moments. El que cal d'una manera imperiosa és ser capaços de generar ocupació al territori i que d'alguna manera aquesta situació econòmica que estem vivint vagi revertint. Per tant, des d'aquest punt de vista, entenc que la iniciativa que planteja l'alcalde de la Fatarella és absolutament recolzable. Ara, hi ha una segona part d'això, no? La segona part és que jo ja m'ho vaig pronunciar en el seu moment, recordo fa molts anys quan se va plantejar això amb un altre govern, no veig massa clar que Móra d'Ebre formi part d'un polígon que està ubicat a la Terra Alta. Ara bé, tampoc renuncio a res, és a dir, penso que al final Móra d'Ebre també té un paper una mica més enllà, no?, de la Ribera, i per tant, doncs, si hem d'estar, hi serem, no hi ha cap tipus de problema, no?
Bé, la setmana passada també el conseller econòmic i social de les Terres de l'Ebre donava suport en aquest projecte de construir tres assuts al riu Ebre, una d'elles precisament ben a prop d'aquí a Garcia. Diverses entitats ecologistes s'hi han posicionat en aquest cas en contra, però d'altra banda també té gent a favor. Quin és el cas de Móra d'Ebre i com creu que pot beneficiar o afectar el territori aquest projecte que encara queda per a que es pugui executar?
Bé, jo diria que és un projecte que des del punt de vista, diguéssim, de creació de riquesa al territori és un bon projecte, perquè no hi ha cap mena de dubte de que és un projecte que facilitaria enormement la navegació al riu Ebre, facilitaria molt el manteniment d'aquesta navegació, que avui en dia és molt costós, i per tant això vol dir que la navegació podria ser una realitat molt més clara i molt més àmplia del que ho és avui en dia, no? Des d'aquest punt de vista penso que seria bo. Alhora, aquestes mateixes assuts generarien energia elèctrica i per tant doncs, això també és un potencial a tenir en compte, no? Des del punt de vista mediambiental és cert que té algunes repercussions pel que fa a les lleres del riu i per tant doncs, això s'hauria d'estudiar més curosament, no? Ara bé, jo és un projecte que conec des de fa, sense exagerar-te, potser fa més de 20 anys que aquest projecte està damunt de la taula. Per tant, jo penso que és un projecte que ojalà pugui tirar endavant, però ho veig realment complicat, no? Perquè hi ha, primer, una inversió enorme pel que fa a despesa econòmica i, segona, per tots els ets i uts que són des del punt de vista mediambiental i des del punt de vista administratiu. En qualsevol cas, insistixo, si aquest projecte tirés endavant, Móra d'Ebre el veuria amb bons ulls.
Perquè precisament també no fa massa vostès presentaven un projecte en aquesta nova ordre ministerial que anava amb aquesta línia de la navegació, no? Aquesta empresa pública de la navegació fluvial.
Sí, és un projecte que hem anat complementant i que el que fem és intentar-lo presentar en diferents indrets per garantir-nos la possibilitat d'aconseguir el finançament, no? L'hem presentat a l'ordre ministerial d'Enresa, l'hem presentat també, o tenim intenció de presentar-lo si finalment veiem les possibilitats de finançar-lo, doncs el projecte FEDER que presentarem conjuntament als municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre, i l'estem presentant, forma part del projecte de la llei de barres, és a dir, intentem cercar totes les possibilitats de finançament. És un projecte que el que fa és continuar urbanitzant el passeig de l'Ebre fins a la plaça de Toros, en un format molt semblant a l'existent, i d'alguna manera el que fa també és recuperar tot el que seria la platja actual de davant del Nàutic, convertint Móra d'Ebre en un port fluvial en el qual no només s'hi podria atracar, sinó s'hi podria obtenir doncs, els seus serveis, no? Des del punt de vista doncs, de benzina, d'electricitat, d'abastiment, no? dels mínims necessaris per poder navegar. Pensem que no hi ha cap port encara fluvial dins de l'Ebre i que és una de les coses que també d'alguna manera afavoririen la possibilitat de que la gent doncs, anés plantejant-se la navegació d'una altra manera. Pensem que la navegació és un tema que té molt futur i que no n'estem traient el que realment
se n'hauria de
traure, gens ni mica. I ens preocupa, a Móra d'Ebre ens preocupa molt i per tant, des d'aquest punt de vista, aquest projecte també contempla la possibilitat de que l'Ajuntament creï una empresa de navegació fluvial, que aniria lligada en tot aquest concepte que estem dient, per incentivar i per fomentar la navegació. Són dues de les coses que plantegen aquest projecte i que realment estem decidits a tirar endavant perquè pensem que té futur.
Deixem el riu i parlem de transport sanitari. En aquest cas, senyor Pinyol, el servei d'ambulàncies és un tema que preocupa, últimament ha generat molta polèmica, també confusió entre la població, no aquí a Móra d'Ebre, sinó en conjunt de les Terres de l'Ebre. I avui ens agradaria una mica aclarir l'estat actual del servei d'ambulàncies, en aquest cas el que ens toca a casa nostra, a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i també aquesta nova base logística que es va dir que s'ha de construir, en aquest cas a Móra d'Ebre.
Bé, doncs efectivament, tal com tu apuntes, hi ha hagut molta demagògia, hi ha hagut moltíssimes, diguéssim, actituds diferents, no?, respecte d'aquest patiment, però la realitat és la que és. La realitat és que en aquests moments l'àrea de Móra d'Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, bàsicament, no?, que és l'àrea que ens competa a nosaltres d'alguna manera, és una àrea a la que avui per avui estem amb els mateixos mitjans que teníem fa 5 anys, fa 10 anys, fa 10 anys no ho recordo, però en tot cas fa 5 anys o en fa 3 o en fa 2. Aquesta polèmica que va sorgir de que si perdíem un metge, de que si perdíem una ambulància i tal, doncs això no ha estat així. Aviam, és cert que va haver una iniciativa en aquest sentit, però jo crec que des del punt de vista polític vam intervenir els que havíem d'intervenir, des del Consell Comarcal, des de l'Ajuntament, des d'altres ajuntaments, se va fer pinya, jo crec que es va plantejar tota una sèrie de qüestions i això es va recollir i per tant se va subsanar. Estem, insistixo, estem alerta en aquest tema perquè cada dia se senten més coses, com tu apuntaves, i com que se senten moltes coses, doncs això ens fa estar alerta, però estarem beligerants en aquest tema, no estarem disposats a perdre res. No només no estem disposats a perdre res, sinó que hem guanyat alguna cosa, que és aquesta base logística, que el que fa és estar ubicada aquí a Móra d'Ebre, en un terreny que cedeix l'Ajuntament, concretament entre la caserna de la comissaria, dels Mossos d'Esquadra i la dels bombers, i en aquests moments ja s'està construint la base que ha d'encabir les ambulàncies de transport sanitari de la zona de la Riba de Breda i de la Terra Alta, a més de les backups que diuen ells, que són una o dues ambulàncies que estan degudament precintades i preparades perquè si hi hagués una avaria o un accident, doncs hi ha alguna de les ambulàncies que estan en ús no pogués funcionar, ràpidament ha d'entrar en funcionament aquests vehicles per a poder cobrir el servei. No? Això és obligació que té l'adjudicatari de la concessió i aquesta base es munta a Móra. Per tant, tranquil·litat absoluta, no hem perdut cap tipus de mitjà, tenim els mateixos mitjans, han estat amenaçats, sí, de moment ho hem aconseguit aturar i si ho tornen a amenaçar intentarem doncs tornar-ho a aturar. I en aquest sentit és el que jo puc dir i és la realitat i a partir d'aquí hem guanyat, jo penso que és una base logística ubicada al municipi de Móra d'Ebre que formarà part, jo crec, d'un complex d'emergències important que podem ja dir avui que Móra d'Ebre té en policia, en bombers, en emergències, en helicòpters, etcètera, que penso que és destacable, no?
Tornem al costat del riu Ebre, aquí darrere de la ràdio mateix, a l'illa de Sauria. Aquests dies hem vist moviments, estan fent actuacions.
Bé, estem urbanitzant indrets que d'alguna manera són petits indrets. Jo recordo que un dia vaig dir aquí a la ràdio amb un fil directe que possiblement quan jo deixi l'alcaldia no hauré fet cap gran obra, però sí seré l'alcalde dels Raconets, no? Seré l'alcalde dels Raconets perquè m'obsessiona en aquests raconets que veig que no donen bona imatge o que no tenen una seguretat allò definitiva, no? I aquest és un dels espais que em preocupava, no? És l'espai que dona accés a l'illa de Saurí, que quan en breu puguem traslladar el mercat allà, doncs serà un lloc freqüentat de manera encara més important encara, i per tant el que hem fet ha sigut reordenar tota la zona d'aparcament, atès que ja en tenim una de ben àmplia a 10 passes, no? I fer una vorera com Déu mana, amb una barana, amb les coses en condicions, perquè la gent que hi vulgui anar de forma peatonal doncs pugui tindre la garantia absoluta de que no li cal anar doncs per la via pública al costat d'un cotxe i tindre el perill de que se'l puguin doncs endur o tal, no? Aquesta era una de les coses que ens preocupava i, bueno, quan tenim un raconet que el podem treure d'alguna obra o que el podem treure d'algun indret, doncs intentem anar fent aquestes petites obres, aquests raconets que dic jo, que requereixen atenció i que al final són els que van donar un aspecte absolutament diferent al municipi, no?
Perquè el municipi tingui un bon aspecte és molt important també l'ajuda de tota la població.
Vital.
A mi em sap greu, però sembla que no ens acabem de conscienciar amb el tema de tirar un paperet a la brossa que tinguem més a prop.
És difícil, ens hem vist obligats fins i tot a extremar mesures de plantejament de cartells exagerats a diferents indrets. Bé, això és una qüestió de falta de civisme que és difícil de plantejar perquè o de solventar allò a curt termini, no? Perquè és un tema d'hàbits i això generalment és difícil. És dur haver-la de solventar a cop de sanció, però al final és que no queden grans remeis més, no? Tot i que després t'acusen de, doncs això, no? De ser un recaptador i que només busques la confrontació, no? Però ves que al final això és molt, molt penós i és el que hi ha. Jo he de dir també, en defensa d'altres coses, que afortunadament jo crec que la gent més jove, la gent més petita, puja amb una consciència absolutament diferent. Jo crec que els col·legis estan fent una tasca importantíssima en aquest tema i ho veus clarament que en nens molt més petits la consciència que ells tenen de llançar un paper a terra o que els, quan vas a passejar un gos has de replegar la caca és absoluta. Per tant, jo penso que ens queden uns anys en els que haurem de combatre aquesta situació de la millor manera possible i jo l'únic que puc dir és que des de l'Ajuntament intentem fer tot el que està al nostre abast, no podem tindre un policia darrere de cada persona que passeja un gos o que llança una borilla a terra. i que per tant doncs demano una mica de comprensió i paciència, i sobretot el que demano és ajuda, perquè si entre tots ho fem, al final la cosa millorarà de manera significativa. I jo crec que ha anat millorant, però encara hauria de millorar bastant més.
I una crida que fem extensa a tothom, perquè és un problema que tenen pràcticament tots els municipis, malauradament. Bé, canviem una mica de terç i parlem de temes més alegres. Fa unes setmanes Móra d'Ebre va rebre la visita d'uns regidors de Bonson per estudiar realitzar un possible agermanament. Què és això de fer un agermanament, senyor Pinyol? Perquè hi ha gent que no ho entén, aquestes coses.
Bueno, això és una qüestió que ens van plantejar ells. Ells van ser els promotors de l'iniciativa, ho he de confessar absolutament. No vam ser nosaltres, van ser ells els que es van posar en contacte amb nosaltres. Ells intentaven, d'alguna manera, buscar un municipi al nord d'Espanya que s'assimilés des del punt de vista de la seva idiosincràsia, dels seus equipaments, de la seva ubicació, amb ells. Després de buscar molts municipis, van arribar a la conclusió que Móra d'Ebre era un dels pobles que s'assemblava més a la seva forma de ser i a la seva forma de viure. I ens ho van transmetre, ens van enviar un escrit dient-nos que els agradaria molt doncs intentar establir un protocol d'agermanament i a partir d'aquí doncs fer una visita a Móra d'Ebre per acabar de veure la situació i que aquesta visita fos després retornada per part de Móra d'Ebre, no? Bé, doncs això es va produir fa poques setmanes. Ells van venir aquí, ens van portar un document extens explicant-nos les meravelles del seu municipi, i efectivament és un municipi que està enclavat al costat d'un riu, té un castell, que té un pont, té una sèrie de coses que realment sí s'assimilen molt a Móra d'Ebre, no? Un agermanament no és més que un compromís de coamistat i de cooperació en un municipi fora del teu país, no? En aquest cas en França. És una cosa que es du a terme a molts indrets i que generalment el que fas és buscar un agermanament en algun municipi que tingui alguna semblança cultural, històrica, social, no? Amb el teu municipi. No va més enllà d'això, i tampoc té una transcendència gaire més important, no? Però en tot cas, no sé si suposo que hem pogut veure els que en algun municipi veus que a l'entrada en un municipi fica municipi de tal lloc, no? Agermanar tant, no, però bueno, això és el que d'alguna manera és un agermanament, és crear un compromís, un protocol d'ajut, i això el que fa és que en dates molt concretes de l'any hi ha, diguem, visites d'un municipi a l'altre, festes majors, no sé què, hi ha representacions institucionals d'un municipi i de l'altre, hi ha col·laboracions entre els col·legis d'un indret i l'altre per poder fer colònies d'idiomes, per poder fer colònies d'un indret i l'altre. Hi ha tota una sèrie de plantejaments a efectes de serveis i a efectes de plantejament social que s'intenten d'alguna manera relligar entre un municipi i l'altre i treure el màxim profit.
En aquest equip de govern li agraden molt les noves tecnologies, ja ho vam veure amb aquesta aplicació de la zona blava, la ParkUp, i ara arriba una aplicació que ens permet portar Móra d'Ebre a la butxaca, que es va presentar la setmana passada o l'altra, si no m'equivoco.
Sí, la veritat és que intentem apostar per les noves tecnologies, pensem que hem d'estar al capdavant i que hem de ser d'alguna manera precursors en aquest tema, en el sentit de que el món municipal té molt a dir amb això i té molt a participar. Totes aquestes eines al final són eines que faciliten la interlocució entre l'Ajuntament i els ciutadans, i això és molt important, i sobretot que corre la informació de veritat, la que és de veritat, no la que a vegades algú vol fer córrer, sinó la que és de veritat. Per tant, pensem que al final hem de buscar aquestes eines perquè puguem arribar al màxim de gent possible. I jo penso que aquest tipus de noves tecnologies, si bé no arriben a tots els públics, perquè és cert, no? Arriben a un públic molt ampli i cada dia més. Per tant, doncs, la idea era això, com tu has definit molt bé, la idea era portar Móra d'Ebre a la butxaca, la idea era poder tindre tot aquell seguit de serveis, tot aquell seguit d'equipaments, tot aquell seguit de qüestions, l'agenda, tot allò que es fa a Móra d'Ebre, que en un clic sigui molt fàcil d'arribar. Perquè avui en dia, com dic jo, sant Google, no? És quasi imprescindible, no? Vull dir, jo penso que hi ha molta gent de la nostra edat que difícilment se planteja, quan té un dubte, preguntar res més enllà de no obrir l'ordinador o el mòbil i anar al Google i buscar no sé què. Bé, doncs d'alguna manera jo penso que això és una actitud que ja hem fet nostra i que per tant doncs l'hem d'aprofitar, i en aquest sentit aquesta app pretén això, pretén donar aquesta facilitat a la gent, no només de Móra d'Ebre, perquè no hem d'oblidar que aquesta app és pública i per tant se la pot baixar qualsevol persona, però especialment si a la gent de Móra d'Ebre, doncs de tindre tota la informació de tot allò que passa a Móra d'Ebre de primera mà i d'una manera absolutament ràpida, igual que vam fer en el seu moment amb Levando. Levando va ser, Móra d'Ebre va ser el primer municipi del territori en tindre aquesta aplicació. Bé, destacar també que l'empresa que ha dissenyat aquesta app, tot i que no està ubicada a Móra d'Ebre, que està ubicada a Tarragona, doncs sí que és el precursor i propietari d'aquesta empresa, és fill de Móra d'Ebre, i per tant també és una de les coses que ens congratula, no, el fet de poder utilitzar una app dissenyada dissenyada en bona part per una persona doncs, que prové de Móra d'Ebre. No?
I com ho hem de fer per atendre al mòbil o a la tablet?
És molt fàcil, només cal anar als diferents aplicatius d'Android o de iOS per a poder baixar, només cal posar Móra d'Ebre, te surt l'aplicació amb un nom de ball, Enric no sé què, que és el que ha fet el disseny gràfic, no? I està, és gratuïta, és absolutament gratuïta, per tant ho podem fer a Levando, i si busquem a Levando trobarem sí. també la notícia que es va fer en el seu moment amb els enllaços corresponents, i crec recordar, i ho dic crec, perquè no n'estic segur, que a la web també en el seu moment van fer la notícia, i dins de la notícia també hi ha els dos enllaços per poder-los baixar. Per tant, és molt fàcil, gratuït, i convido a la gent per a que doncs, la baixin, perquè estaran al dia de tot allò que passa. A més, hi ha un avantatge, penso, molt important, que hi ha un apartat en el que reproduïm íntegrament i de manera molt ràpida aquell famós llibret que repartim amb el programa de festes, on sí. hi ha tots els telèfons, totes les dades d'interès que tothom vol i tothom busca en tot moment per tenir-lo any rere any. Doncs això ho tindran també al mòbil dividit per activitats i per tipus de comerços i per tipus de serveis, i per tant penso que és molt fàcil de fer funcionar i molt ràpid. No?
Bé, anem acabant ja aquesta entrevista, aquest fil directe, i divendres comença ja la primavera cultural.
Bueno, si te'n recordes, demà vam estar parlant la darrera vegada i vaig prendre el compromís de que canviaríem el nom de Setmana Cultural. De fet, era una cosa que havíem estat parlant ja a la Montse, en la regió de Cultura, i no podíem continuar dient-li Setmana Cultural a un fet, desgavell no és la paraula, però sí amb una quantitat d'activitats importantíssimes que duren pràcticament un mes i que no té cap sentit dir-li Setmana Cultural, tot i que va començar com a Setmana Cultural. No? Bé, doncs sí, començarà en breu, farcits novament d'actes, a més no poder, crec que és del 8 d'abril al 8 de maig, no? Aproximadament, ho dic de memòria. Ahir, precisament, la Junta de Govern, la Montse, ens feia un repàs detallat de totes les activitats que hi ha, i d'un i do, el munt d'activitats que tindrem dins d'aquest mes d'abril per poder anar gaudint de tot un món cultural molt variat, dedicat, com sempre, a Móra d'Ebre, als seus aspectes de Móra d'Ebre, però amb una variació, jo diria que important. Destacar també una cosa, perquè penso que també cal dir-la, perquè és molt important. Un mes d'activitats molt potents, de tota mena, però un mes d'activitats que ens fan gràcies, lògicament, a la gent de l'Ajuntament, que organitza, a la regió de Cultura, però sobretot també gràcies al teixit associatiu que té Móra d'Ebre, i que totes les activitats que es duen, molta part d'aquestes activitats, vaja, venen suportades per aquestes entitats que de manera absolutament naturista doncs, participen en la Setmana Cultural, i que tots i cadascun d'ells fan una activitat, i per tant això ens permet poder tindre aquest gruix d'oferta. No?
Doncs amb la Setmana Cultural, que comença en directe des de Ràdio Móra d'Ebre aquest mateix divendres, ho deixem aquí, senyor Pinyol. Li agraïm moltíssim, com sempre, que hagi passat pel fil directe, i com sempre els micròfons oberts per a parlar de l'actualitat de Móra d'Ebre. Gràcies.
Moltes gràcies una vegada més, i a la vostra disposició, com sempre.